setmana en què torna la Champions. Però abans, deixeu-me que faci una mica de ressaca del cap de setmana, perquè aquest diumenge han quedat sentenciats dos campionats del món. El de Moto2, que ha guanyat l'Àlex Márquez, i el de Fórmula 1, que s'ha endut per sisena vegada el britànic Lewis Hamilton.
La xarxa Ford de Catalunya t'ofereix aquest espai.
Àlex Márquez, el germà petit dels Márquez, ha aconseguit el títol al circuit de Sepang, a falta d'una cursa per acabar el Mundial de Moto2. Supera de 28 punts el segon classificat, que és Brad Binder. Marxem, doncs, cap a Malàisia, on el nostre enviat especial, el Damià Aguilar, ha parlat amb els integrants del seu equip per saber més coses de l'Àlex Márquez, campió del món de Moto2.
Hola, bona tarda. El seu equip ho tenen clar.
Qui és Àlex Márquez?
El campió del món del 2019 de Moto2. Tot un crac.
El campió del món de Moto2 2019.
El campió del món de Moto2.
Ha quedat clar o no?
El campió del món de Moto2 del 2019.
Són David García, cap de mecànics, Albert Alamino, telemètric, Guille Carrillo, mecànic de confiança, i Rubén Castells, assistent personal.
Que és molt fàcil treballar amb ell, que a part d'un gran pilot i un gran talent, és una gran persona. És molt proper al seu equip, és amic dels seus companys, és un crac.
Sí, és un treballador nat, ha arribat aquí treballant, passant moments durs, però bueno, no, hem seguit treballant més dur si cal. Ha fet un any increïble, sobretot les carreres que va dominar, tret d'algunes caigudes que vam tenir també per causes que no eren nostres.
Que ens ha fet patir molt, que ha sigut 5 anys molt llargs fins a arribar aquí, però sempre hem cregut que ho faria.
Crec que no tinc paraules per poder descriure, però aquest any ens ha demostrat una maduresa, un pilotatge extraordinari i, sobretot, el fet de sobrepassar-se amb un mateix els seus límits i continuar treballant amb tot el seu grup de gent, que és el més important.
Ara mateix tots ells ja no tenen veu d'una llarga festa amb l'Àlex aquesta passada nit on no hi ha faltat el Marc. Perquè si una cosa saben fer també els Márquez és fer festa. Dissabte que ve protagonitzaran la tradicional rua post-temporada a Cervera.
Doncs de moment hem sentit els integrants de l'equip de l'Àlex Márquez, però també volem saber què en pensa el mateix campió, el flamant campió, i el seu germà gran. I, a més, el Damià ha pogut escarbar una mica per valorar, Damià, què significa que dos germans siguin campions del món.
Marc Márquez ho ha repetit les darreres hores fins a la sacietat. No és fàcil ser el germà de. Reclama que l'Àlex se li digui pel seu nom, però també ha hagut d'esperonar-lo.
Digo, tío, si quieres conseguir este campeonato, deja el teléfono al lado. Olvídate de las redes sociales, que a veces hacen mucha sangre, y concéntrate en pilotar, que es lo que tú sabes.
Però al final, la recompensa. 2014 i 2019 han coincidit com a campions. Són els únics germans de la història del motociclisme en ser campions en la mateixa temporada, ara dues vegades.
No es pot ser més feliç. Sobretot, una altra vegada, segona vegada de la història, que guanyen dos germans el campionat al mateix any. Increïble.
I posats amb les estadístiques, Àlex Márquez és el cinquè pilot català campió de Moto2 després de Toni Elias. Marc Márquez, Pol Espargaró i Tito Rabat. I el setè de la categoria intermitja amb Sito Pons i Dani Pedrosa.
Bueno, un orgull i també una responsabilitat estar al costat de gent tan gran, de noms tan grans. Com he dit, estic vivint un somni, per sort. Després de 2014 ho vaig passar malament, i el 15-16 es van fer durs, però ho hem aconseguit tots junts i és un somni fet realitat. Ara vull viure aquest moment, ja pensarem en el futur, però ara mateix estic a Malàcia i l'únic que vull és disfrutar i no pensar massa.
22è títol d'un pilot català a la història dels grans premis. Àlex Márquez entra al club dels bicampions, cosa que ja han estat Sito Pons, Àlex Cribiller, Dani Pedrosa o Marc Márquez.
Doncs és els germans Márquez, que ho podran celebrar aquest cap de setmana a casa seva, a Cervera, amb una festa grossa, que no cada dia es tenen dos campions del món en la mateixa temporada i en una població com Cervera de 9.000 habitants. Però si el gran dominador els últims anys al Mundial de MotoGP és Marc Márquez, ara també Àlex Márquez en Moto2, en cotxes a la Fórmula 1 el gran dominador els últims anys és Lewis Hamilton. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir el britànic va sumar el seu sisè títol mundial, cinquè en els últims 6 anys.
Get in there, Lewis. What a drive, mate, that is it. Champion of the world. Did it in style, mate. You did.
I aquest és el moment en què el seu equip el felicitava després d'acabar segon al Gran Premi dels Estats Units i assegurar-se matemàticament el títol, a falta encara de dues proves per acabar el campionat. El de Mercedes no podia amagar la seva felicitat tot just baixar del monoplaça.
I really like number 6, sounds good.
M'agrada el número 6, sona bé. Em sento com a nou i llest per a les pròximes curses. No vull afluixar. La d'avui ha estat molt dura. però hem fet un treball enorme. I he pogut viure aquesta gran experiència, envoltat de la meva família i dels meus millors amics, que sempre em donen suport.
Amb aquest sisè títol de Fórmula 1, Hamilton ja és el segon pilot de tota la història amb més mundials, només per darrere de l'alemany Michael Schumacher, que en té un més, 7. Hamilton, a més, ja és el pilot amb més pole positions de la història, amb 89, i més punts aconseguits, gairebé 3.400. Suma també 83 victòries en grans premis, a 8 de Schumacher, que en té 91.
No trobis a faltar continuar cantant les teves cançons favorites. O arreglar el món escoltant les teves tertúlies de ràdio. Continua entrant cada dia a la ciutat. Porta'ns el teu cotxe i emporta't un SEAT amb un descompte de fins a 6.400 euros. T'esperem a la xarxa de concessionaris SEAT de Catalunya.
Anem al futbol. El Barça, que tindrà partit de Lliga de Campions aquesta setmana, es manté com a líder de la Lliga de Primera després del desastre que va cometre dissabte contra el Llevant. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Sovint diuen els entrenadors que el millor després d'un partit com el de dissabte és que ben aviat n'hi hagi un altre.
I el Barça, o millor dit el barcelonisme, és el que necessita. El 3-1 al Ciutat de València ha deixat molt mal gust de boca en l'equip i l'afició que s'aferra al duel de dimarts contra l'Eslàvia de Praga com una oportunitat de redempció. Valverde no podrà que en aquest partit amb Luis Suárez, que es va lesionar el sòlid a la cama esquerra i que es perdrà els dos propers partits. En principi recupera Jordi Alba, suplent dissabte per unes molèsties, i cal veure com està Sergi Roberto, que va acabar el partit coixejant. Avui a les 7, sessió d'entrenament per resoldre tots aquests dubtes. Abans, a les 4, roda de premsa de Nelson Semedo i Ernesto Valverde. I per cert, informació de servei, recordem que el partit es juga quan faltin 5 minuts per les 7 del vespre. És un dels dos horaris Champions i el públic del Camp Nou el viurà per segona vegada. L'any passat, en l'estrena de la Lliga de Campions contra el PSV Eindhoven, ja es va jugar en aquesta franja amb més de 73.000 espectadors al Camp Nou. El Barça és líder de grup i una victòria el podria deixar virtualment classificat pels vuitens de final.
I és que el que passa a la Lliga de Primera, en la Lliga de Campions, el millor que pot fer el Barça és mirar la classificació, perquè aquí les coses van bé. En canvi, al terreny de joc no van tan bé. A tot això, Salmo, el nom de Riqui Puig i el seu futur a curt termini, fins i tot, continua ocupant la secretaria tècnica del Barça.
Ahir va ser el futbolista qui va prendre la paraula després del Barça haver Andorra jugat a l'estadi Johan Cruyff. Riqui Puig va deixar anar que, si la situació continua igual, s'haurà de plantejar una possible sortida.
Bueno, no tanco la porta, no, però jo crec que és veritat que jo també m'agradaria tindre més minuts a dalt. És veritat que hi ha bastanta gent i, sobretot, pues, s'està costant pues, i tindre minuts a dalt. Però, bueno, si no tinc cap minut i tal, pues, potser tindré que prendre una decisió.
El cert és que Riqui Puig aquesta temporada està tenint molta menys presència, ja no en partits, sinó fins i tot en els entrenaments, en allò de la dinàmica del primer equip. Valverde, amb excés de migcampistes, ha deixat de comptar-hi, i Riqui, veient aquest escenari, obre la porta a una possible sortida.
Doncs veurem què és el que passa amb el futur de Riqui Puig i veurem com li va al Barça el partit de demà contra l'Eslàvia de Praga en aquest partit de la Lliga de Campions. Però, en tot cas, la setmana que ve, el cap de setmana que ve, en el partit de Lliga de Primera que jugarà el Barça, jugarà contra un equip, el Celta, que ara mateix no té entrenador. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir a la nit, la directiva del club gallec del Celta va decidir destituir el tècnic Fran Escrivá.
I com gairebé sempre, els resultats negatius han estat el motiu. El Celta va perdre aquest cap de setmana a casa amb el Getafe per 0-1 i ocupa places de descens. Té només 9 punts. Ha guanyat 2 partits, n'ha empatat 3 i n'ha perdut 7. L'últim any ja ha tingut 3 entrenadors, Antonio Mohamed, Miguel Cardoso i Fran Escrivá. I ara busca el quart, que hauria de debutar dissabte al Camp Nou contra el Barça. I el que sembla que ja ha trobat un nou entrenador és el Leganés. El conjunt madrileny va destituir Mauricio Pellegrino i no ha reaccionat amb Luis Zembranos, que havia agafat l'equip de forma interina.
I si el club toma otra decisión, la respetaré. No puedo ahora mismo analizar si hay hipótesis, no entro a valorar eso.
Ja no és una hipòtesi. L'elegit és Javier Aguirre, el Vasco, exentrenador de l'Espanyol, que ara estava a l'atur després de dirigir la selecció d'Egipte. Però els nervis van més enllà de la Lliga Espanyola. El Brescia italià ha anunciat la destitució d'Eugenio Corini i el mateix ha fet el Bayern de Munic, que ha posat fi a l'etapa de Nico Kovac. El conjunt muniquès va perdre dissabte al camp de l'Eintracht de Frankfurt per 5-1. Ara és quart a la Lliga Alemanya. De moment agafarà l'equip el segon entrenador, Hans Flick, mentre la premsa alemanya ja parla de noms. José Mourinho, Arsène Wenger, Erik ten Hag i Massimiliano Allegri són els candidats a la banqueta.
I mentrestant, l'Espanyol continua sense sortir del pou després d'haver tornat a ensopegar a casa. Aquest cop contra el València. Ja són 6 derrotes consecutives com a local de l'equip blanquiblau del Serra.
Els blanquiblaus són penúltims amb només 8 punts després de 12 jornades, una situació però que ja han viscut en altres temporades des que vam entrar al nou segle. 3 vegades en concret ha estat l'Espanyol en una situació similar a aquesta, però cal dir que els 3 cops l'equip va acabar salvant la categoria i evitant el descens a segona. La primera, la temporada 2002-2003. L'Espanyol, després de 12 jornades, era 18è amb només 10 punts. Juan de Ramos havia estat substituït a la 5ª jornada per Ramon Moya, que va deixar el càrrec a Javier Clemente a la 15ª. Els blanquiblaus es van acabar salvant a la 36ª jornada, a 2 del final, i van acabar la Lliga 17ens amb 43 punts. La temporada següent, la 2003-2004, l'Espanyol va tornar a començar malament la Lliga. Clemente va ser destituït a la 10ª jornada i es va fer càrrec de l'equip Luis Fernández. L'Espanyol, a la 12ª jornada, era cué amb 8 punts, però després d'una gran segona volta es va acabar salvant a l'última jornada, guanyant el Múrcia a Montjuïc. L'equip va ser 16è, també amb 43 punts. I la darrera vegada que l'Espanyol ha estat en una situació semblant a aquestes altures de temporada va ser la 2012-2013. L'equip, entrenat per Pochettino, era cué amb 9 punts. L'argentí va ser cessat a la jornada número 13 i el va substituir el mexicà Javier Aguirre. Va acabar la Lliga 13è amb 44 punts i salvat-se amb molta antelació, a 4 jornades pel final.
Doncs a veure si l'Espanyol surt d'aquesta situació delicada que té a la classificació, dona més bones sensacions des de l'arribada de Machín a la banqueta, però necessita resultats per tal de tirar endavant. I precisament anem a parlar d'un ex-equip de Machín. Parlem ara del Girona. Anem a Girona. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal, Òscar? Bona tarda.
Sense voler-ho t'has convertit en protagonista. Ahir Pep Lluís Martí va debutar com a entrenador de l'equip gironí. Ho va fer en un partit que no oblidarà. Va guanyar 3-1 al camp de l'Extremadura en un bon partit de l'equip. I això és la bona notícia. I després, a la sala de premsa, Pep Lluís Martí va viure una situació lamentable quan tu mateix, i per això dic que t'has convertit en protagonista, li vas voler preguntar, com fas sempre d'altra banda, en català.
Sí, protagonista involuntari, si et sembla anem per parts. Sí. Primer de tot, victòria en el debut de, com deies, Òscar, de Martí a la banqueta, després d'una bona primera part. Resultat que deixa l'equip a 2 punts de la promoció d'ascens i a 4 de l'ascens directe.
Evidentment és important, no només és el debut d'un entrenador, és important guanyar tots els partits i per això venim. Per aquest equip estic tremendament orgullós de com ha interpretat el partit, de com s'ha adaptat. Ens duim una victòria, evidentment, molt important, però només és una victòria. A partir d'aquí, això ja demà és pensar ja en el pròxim partit i tenir fa feina per tornar a guanyar.
Resposta de Pep Lluís Martí en català amb una roda de premsa improvisada que van haver de fer després de la roda de premsa oficial, perquè la roda de premsa oficial, després d'una primera pregunta en castellà, quan li preguntem en català, passa això.
Hola, Pep Lluís, què tal? Bona tarda. Com creix un equip amb una... No, el company no m'ha dit que podia preguntar en català. Com...
Los medios... Ja, però les medies catalanes normalment te pregunten en català.
Com creix un equip debutant amb una victòria? Que és...
A ver...
Aquesta és la cap de premsa de l'Extremadura.
A ver, relajado un poquito, ¿vale?
A ver,
i aquest és el director de comunicació del Girona.
Vosotros en castellano, pero ellos sí...
No era tan difícil d'entendre la pregunta, com creix un equip debutant amb una victòria. És a dir, que no és problema d'entendre o no entendre, és problema de tenir tolerància o no tenir tolerància. No?
De voluntat, exacte. Al vespre, l'Extremadura va fer un comunicat on es desmarca de la polèmica i defensa que lluiten per l'autonomia i llibertat d'expressió. De fet, ja puc assegurar que no van ser tots els periodistes que hi havia a la sala de premsa de l'Extremadura, sinó que només van ser un parell.
Mm-hmm. T'havies trobat mai en una situació semblant? Perquè va ser molt, molt famós la vegada que Raúl Agnès i tot es va indignar i va deixar la roda de premsa a Òscar.
Que també hi era jo. Ja. També hi era en aquesta situació. Raúl en aquella aleshores va dir que primer preguntaven en català i responien en català i que després si estaria tota l'estona que volguessin per preguntar en castellà. Com que el van interrompre dues vegades, doncs Raúl Agné va dir aquella famosa frase
no
hi ha roda de premsa, i se'n va anar.
Afortunadament, són la infinitat de vegades que et pots preguntar en català i que no hi ha cap problema, i en canvi sempre destaquem sempre els problemes que t'hi trobes.
Sempre hem preguntat en català aquestes últimes temporades, el que passa que també hi ha la diferència que els entrenadors Eusebio i Unzué i Machín també contestaven en castellà.
Gràcies, Eduard, bona tarda.
Adeu.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
9 minuts i seran les 3 de la tarda. Parlem ara de tennis perquè un any després Rafa Nadal torna a ser el número 1 del món en el circuit ATP. Un retorn, però, amarg al cim del tennis mundial després que es va haver de retirar lesionat del Masters 1000 de París. Pol Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda, així és. Va ser dissabte passat quan Rafael Nadal va abandonar el torneig amb una lesió abdominal tot just abans de disputar el partit de semifinals. El balear ha avançat Novak Djokovic a la classificació malgrat que el serbi va alçar ahir el títol de campió del Masters 1000 de París, una final en la qual va superar el jove canadenc Denis Shapovalov per 6-3 i 6-4. Amb aquest títol, Djokovic guanya 400 punts, però se li han resat els 1.000 que defensa com a finalista de la Copa Masters de l'any passat. Malgrat que encara no s'hagi disputat aquest torneig, que serà, recordem, del 10 al 17 de novembre, l'ATP resta els punts abans de començar a jugar-se. Per tant, Djokovic en perd 1.000 i Nadal, que no el va jugar l'any passat, no en perd cap i, per tant, el passa a la classificació. Això sí, la diferència de punts entre tots dos és de només 640. En aquest sentit, Djokovic assegura que la part final de la temporada serà molt diferent en funció de si Nadal pot o no competir.
Ja se sap que històricament té lesions a la part final de la temporada. Espero que es pugui recuperar i competir a Londres perquè, amb o sense ell, la lluita pel número 1 i també pel torneig en si mateix és diferent. És un gran campió i li tinc un gran respecte.
Nadal ha estat sotmès avui a una ressonància i està previst que demà al matí se sàpiguen els resultats definitius de la lesió. És a dir, Nadal decidirà demà si juga o no la Copa Masters de Londres.
I en bàsquet hem tingut un cap de setmana perfecte pels equips catalans perquè han guanyat tots. El Barça, el Joventut, el Manresa, el Cadí la Seu i també l'Uni Girona, que va aconseguir la victòria més destacada. Tornem a Girona. Tomàs Llebre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'Uni va vèncer de 13 punts a la pista del Perfumeries Avenida, a Salamanca, i ara és el líder i l'únic equip que no ha perdut cap partit.
L'Espart City Leaf Girona, per convertir-se en l'únic equip imbatut de la Lliga Femenina després de les 7 primeres jornades del campionat, ahir va guanyar la pista de Perfumeries Avenida per 55 punts a 68. Aquest èxit va completar una setmana rodona per l'equip de l'Uni Girona, que dijous a Fontajau davant el Sopron havia aconseguit la seva primera victòria de l'Lliga d'aquesta temporada. Aquesta és una lectura de l'entrenador de l'equip de l'Uni Girona, Eric Surís.
Molt satisfet d'haver tornat a guanyar aquí a Wolfsburg, davant d'un ambient doncs, com el que hi ha sempre aquí, i amb un equip amb jugadores tan tops com té Salamanca. Una més a la saca, guanyat el clàssic, molt contents. A poc a poc i bona lletra, seguir treballant i en la perfecta direcció en la que estem, doncs, seguir gaudint d'aquest trajecte i en aquest cas de l'Euroliga, que ja tenim el proper repte marxant dimarts cap a Dinya.
I com ha apuntat Eric Surís, amb el desplaçament cap a Polònia previst per demà a la tarda, la pròxima cita de l'Espart City Leaf Girona serà el seu quart partit de la fase de grups de l'Euroliga, el d'aquest dijous a la pista de l'equip de l'Arca Godínia.
I ja que parlem de bàsquet, el jugador del Barça masculí Víctor Claver haurà d'estar entre 4 i 6 setmanes de baixa per culpa d'una ruptura de la fàscia plantar del peu esquerre. Es va fer ahir aquesta lesió en el partit de l'ACB contra el Fuenlabrada, que el Barça va aconseguir guanyar. En futbol sala, ahir l'Indústries Santa Coloma va aconseguir una victòria de prestigi i també molt emocionant. Va derrotar 3-2 a l'El Pozo en un partit on va remuntar un 0-2 en contra i on l'àrbitre no va donar per bo un gol del conjunt murcià perquè va considerar que el va marcar fora de temps. Així ho va viure Miquel Feixas, el porter del Santa Coloma.
He parat el xut i clar, nosaltres estàvem tan pendents de que passés aquest segon, a veure si la parava o no, que crec que ningú ha vist que per a dins qui ha anat el rebot i, bueno, jo ja ho he vist a càmera lenta, el tio l'ha controlat amb el pit, jo he anat a tapar com he pogut, l'ha donat amb el cap, bombejada, la pilota ha entrat, però jo crec que ha entrat fora de temps.
Catalunya migdia.